Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Avui és 2 de febrer, és el dia de la Candelera i, segons la dita, si la Candelera plora, l'hivern és fora. Per tant, com que plou, l'hivern va de baixa, teòricament. La Candelera arriba gairebé 40 dies després de Nadal i uns 50 dies abans de l'equinoxi de primavera i tradicionalment serveix per pronosticar quan acabarà l'hivern, quan acabarà el fred. Ara, però, ja hem guanyat gairebé una hora més de sol que fa un mes i els dies s'allarguen cada vegada més. Per cert, avui, sí o sí, toca treure el pessebre i els guarniments de Nadal. L'equip del Penedès en xarxa us acompanyarà aquest matí de dilluns, de Candelera, amb una Candelera ploranera, amb pluja. Des d'ara fins les 12, en nom de tots, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dilluns i començarem així que acabi el sumari amb la roda d'actualitat explicant emissora a emissora com anirà la setmana, què passarà dia a dia als nostres municipis. Una roda que finalitzem a 9:45, quan arriba el flash informatiu. Són 3 al llarg del matí, 5 minuts per actualitzar-nos i seguim. I tot seguit els esports, resultats, marcadors, l'anàlisi i la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana en clau Penedès. Obrirem la segona hora del Penedès en xarxa a les 10:06, tot parlant de perruqueria canina, perquè ens acompanyarà l'Elisabet Rovirosa, que acaba de guanyar el tercer lloc al Campionat Mundial de perruqueria de gossos. Aquesta reconeguda professional, veïna d'Olèrdola, ens explicarà l'experiència. A 10:45, de nou flash informatiu, els companys dels serveis informatius entren a l'estudi i ens expliquen com va aquest matí de dilluns a les nostres comarques. I a 11:15 ens acompanya el jardiner Ton Vilarrúbies, avui amb una qüestió una mica filosòfica. Llançarà aquesta pregunta: com s'alimenten les plantes? Què mengen? I acabarem parlant de macro i micro, nutrients i elements. La tercera hora dels dilluns, quinzenalment, va a càrrec l'obra el Pere Martí, exprofessor de filosofia, amb el seu Feinejant en filosofia, aquest petit espai d'anàlisi i de reflexió. Avui parlem del desconcert moral actual. A 11:45, última cita amb l'actualitat. Abans no acabem, destinem aquests 5 minuts a saber com va acabant el dilluns, com pot ser la tarda, previsions d'aquesta setmana, al darrer flash del dia. I després d'aquest darrer flash, el tercer del matí, arriba la coach i psicòloga Montserrat Ferraro per acomiadar el dilluns amb el Com ser tu. Avui parlant dels hàbits, analitzarem aquella teoria que diu que en 21 dies ja queda un hàbit assolit, és cert o no? Com canviar hàbits, com instaurar bons hàbits, tot això a la recta final. Així transcorrerà a partir d'ara fins les 12 el Penedès en xarxa. Benvinguts. És dilluns i ens agrada començar la setmana explicant què passarà als nostres municipis. Comencem a Ràdio Sant Sadurní, amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos les informacions més recents relacionades amb les obres de reparació de la via afectada per l'accident de la R4. I és que l'AP7 podria reobrir-se el pròxim 9 de febrer. Els operaris de la zona afectada continuen treballant per reparar el talús afectat i també han desbrossat a tota la zona entre la via i l'autopista. Ara les obres de reparació afecten el carril dret de l'autopista i han obligat a desplaçar la maquinària als carrils de l'esquerra. Segons el Servei Català de Trànsit, és per això que s'ha decidit tallar tots els carrils novament de l'autopista en el tram Martorell-Sant Sadurní en sentit sud. La restricció es mantindrà durant els pròxims dies i l'objectiu, com deien i diuen des de Trànsit, més en concret el seu director Ramon Lamiel, és reobrir totalment el tram afectat de l'autopista el pròxim 9 de febrer. Pel que fa a l'estat de les carreteres, continuen les retencions, sobretot en el tram Castellbisbal i Martorell, i Trànsit recomana desviar-se a l'A2, direcció C15, o a carreteres com la C25 Interior, la C32 Litoral, amb els peatges oberts, o la Nacional 340 cap al Penedès. Pel que fa a l'estat de la R4 de Rodalies, el tram Sant Vicenç de Calders Sant Sadurní d'Anoia circula amb limitacions de velocitat que poden provocar demores en les freqüències habituals, i el tram Sant Sadurní Martorell Central es continua fent amb servei alternatiu per carretera. A nivell d'agenda, demà dimarts comença a 11:15 del matí una formació digital gratuïta al Centre Vilarnau de Sant Sadurní. L'activitat consta de 7 sessions i les inscripcions ja es poden fer al mateix equipament. D'altra banda, el municipi celebrarà la festa del Carnaval aquest cap de setmana amb propostes per tots els públics. Divendres, a partir de les 9 del vespre, tindrà lloc la rua de Carnaval amb carrosses i comparses locals, i durant la rua hi haurà un tram d'espai tranquil des de la Rambla Generalitat amb el carrer Montcau fins a la plaça Pau Casals. En aquest tram de carrer la música sonarà amb baixa intensitat i s'apujarà gradualment a partir de la plaça Pau Casals. L'espai tranquil, recordem, està especialment dirigit per persones neurodivergents i o amb discapacitat, persones altament sensibles i per persones que creguin que els hi pot generar millor benestar o estar més a gust en un tram amb baixa intensitat. També aquest proper divendres, durant la rua del Carnaval, o millor dit, en acabar aquesta rua, es farà un ball de lluïment davant del jurat, el concurs, l'entrega de premis i una festa de Carnaval amb DJ fins les 3 de la matinada al Parc Lluís Companys. Pel que fa a dissabte, a les 12 del migdia celebrarà la rua de Carnaval familiar, seguida d'una festa al Parc Lluís Companys, amb activitats i animació infantil fins les 3 del migdia. Anem ara cap a Gelida, perquè la Regidoria de Salut ha posat en marxa dues propostes adreçades a l'acompanyament emocional amb el suport de la psicòloga Vanessa Belmonte. La primera proposta serà un espai d'acompanyament al dol. Aquest espai començarà demà a la sala Casinet del Centre Cultural a 6:45 de la tarda, i les sessions es faran el primer i tercer dimarts de mes. I la segona proposta és un espai d'atenció a famílies, també al mateix lloc i hora, però el segon i quart dimarts de mes. Per tant, la primera sessió començarà el 10 de febrer. I aquest dissabte a les 7 de la tarda, en el marc de la programació cultural G Escènica, la sala d'actes del Centre Cultural acull la representació de dansa i moviment Punteggio per Due Corpi i Me, Myself and I, a càrrec de Doctrinades. Pel que fa a Subirats, la Regidoria de Feminismes ha organitzat la 6a trobada del Cercle d'Acció Feminista, que tindrà lloc aquest dijous a partir de les 6 de la tarda a la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal. La sessió serà un espai de participació per generar debat, a fer propostes i també planificar accions entorn de la igualtat de gènere i el feminisme. L'ordre del dia inclou la definició de les accions del 8M, l'organització d'una marxa exploratòria i el seguiment de la implementació del segon pla d'igualtat. A Avinyonet del Penedès, destacar-vos que aquest dimecres estarà disponible davant l'escola municipal el bibliobús de 10:45 del matí a 1 del migdia, i ens desplacem ara més al nord, concretament a Torrelavit, on dijous té lloc la 12a edició de la cursa nocturna d'en Raimon. La cursa començarà a 6:45 de la tarda des de la zona esportiva municipal i s'allargarà fins les 8 del vespre. Les inscripcions ja estan obertes a través del web de l'Ajuntament i tenen un cost de 5 euros per majors d'edats i d'un euro per menors d'edat. L'organització recorda que es paguen in situ el mateix dia i hora de l'inici de la cursa. A Sant Pere de Riudebitlles, informació de servei, dimecres fins la 1 del migdia hi ha recollida de trastos vells amb previ avís a l'Ajuntament i divendres, també en aquest cas fins les 3 del migdia, hi haurà la recollida del rebuig del servei porta a porta. I al Pla del Penedès, comentar-vos que pels veïns i veïnes, dimarts fins la 1 del migdia estarà disponible el servei de deixalleria mòbil al carrer Sants Abdó i Sanen i que dijous a 3:45 del migdia i fins 6:45 de la tarda estarà disponible el bibliobús a la plaça Pau Fontanals.
La setmana a la resta de municipis de l'Alt Penedès anirà així, com ens explica tot seguit el Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Avui dilluns i durant tota la setmana la deixalleria mòbil estarà al carrer Patge Marconi de Vall de Mar. Durant aquests dies es podran dipositar al punt del mòbil, fluorescents i bombetes, petits electrodomèstics, piles i bateries, aparells informàtics i d'electrònica, olis vegetals, aerosols i residus especials. L'Ajuntament de Pacs del Penedès obre el període de presentació de candidatures per escollir una persona representant del municipi al Consell de les Persones Grans del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Poden presentar candidatura les persones de 65 anys o més, empadronades i residents a Pacs del Penedès, amb capacitat legal plena, sense incompatibilitats i que disposin de transport propi per als desplaçaments. El període de presentació de candidatures és del 2 al 15 de febrer. Les persones interessades hauran de presentar una instància genèrica a l'Ajuntament de Pacs del Penedès. El dimarts, a les 10, el Centre Cívic La Clariana de Castellet i La Gornal rep un nou taller gratuït de formació digital. Els assistents podran aprendre a fer servir les principals eines de la salut digital amb seguretat, de manera pràctica i pas a pas. A Pacs del Penedès s'ha organitzat un taller d'iniciació a la calistènia al Parc del Pla de Cavalls, de 6:45 a 7:15 de la tarda. El taller està adreçat a joves a partir de 12 anys i és ideal tant per qui vol iniciar-se com per qui vol perfeccionar la tècnica. Inscripcions al telèfon 628 26 44 81 o per correu electrònic a l'adreça joventut01@ccapenedes.cat. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha organitzat un curs gratuït de lectura i debat de textos inspiradors. Serà la primera planta de l'Espai de la Gent Gran, de 7 a 8 de la tarda. A 7:45 es celebra un ple a l'Ajuntament d'Olèrdola amb la previsió d'aprovar la tercera i última pròrroga del contracte de neteja dels equipaments municipals. Dimecres, l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor visitarà Castellví de la Marca. Serà davant del polivalent de la Múnia, de 12 a 1 del migdia. La Biblioteca Neus Català i Pallejà acollirà de 6:45 a 7:45 un curs gratuït per a imatges i vídeos generades per intel·ligència artificial. Dijous, torna el taller gratuït de formació digital, aquest cop al Centre Cívic de la Gornal, a 9:15 del matí. I a 9:00 es farà una caminada a roca llisa per a la gent gran. Es farà una ruta circular d'aproximadament 2 hores amb sortida des del Centre Cívic de Roca Llisa. El bibliobús farà parada davant de l'Escola al Castellot, de Castellví de la Marca, de 10:45 a 1:00. I l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha organitzat un taller gratuït de musicoteràpia. Serà la segona planta de l'Espai de la Gent Gran, de 6:45 a 7:15 de la tarda. Aquest taller està orientat a majors de 65 anys empadronats al municipi. I a Pacs del Penedès s'ha organitzat un taller per aprendre a fer autocompostatge. S'explicarà com compostar les restes orgàniques pas a pas, com funciona el procés de compostatge, com mantenir el compostador i com saber si el compost està llest, a més dels beneficis del compost per la casa i el medi ambient. A les persones assistents se'ls cedirà un compostador i un manual per començar a casa. A més, les llars que facin autocompostatge poden gaudir d'una reducció del 15% en la taxa de residus. El taller tindrà lloc el 5 de febrer a 6:45 al local social de Pla de Cavalls. Cal inscripció prèvia, que es pot fer enviant un WhatsApp al 607 79 02 38. Segona sessió del taller d'iniciació a la calistènia al Parc del Pla de Cavalls de Pacs del Penedès. Serà de 6:45 a 7:15 de la tarda. I divendres, el bibliobús farà parada al carrer de Rassa de l'Amell de Sant Cugat de Sesgarrigues, de 4:45 a 7:15 de la tarda. Dissabte, de 10 a 2, el CIAT obrirà les seves portes amb visites guiades per a qui vulgui conèixer la història de l'antic camp d'aviació republicana de Santa Margarida i els Monjos i el refugi del Serral. A 9:00 de la nit es donarà inici a la 20a Rua de Carnaval de Castellví de la Marca. Una hora abans es farà la concentració dels grups participants al carrer Estalella. Diumenge 8, a les 6, la sala Montserrat Roig acollirà la representació de l'obra Afanys de mort perduts, de William Shakespeare, interpretada pel taller d'assaig teatre TAT. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. De 10 a 2, la plaça de Pau Casals de Santa Margarida i els Monjos rebrà el mercat d'artesania i brocanters. A 2:15 i a les 12 es faran dues visites guiades al castell de Penyafort. En dos torns de visita, els assistents podran conèixer la construcció patrimonial que millor explica l'evolució històrica del municipi. I de 12 a 2:15 es farà una altra visita guiada, aquest cop per endinsar-se en la vida, costums i oci de la burgesia industrial catalana. En acabar la visita guiada, s'oferirà un vermut per als visitants. Per assistir, cal reservar plaça al telèfon 669-287-539 o per correu electrònic a turisme@smmonjos.cat. I per la tarda, als carrers de Sant Martí Sarroca es donarà inici la 26a Rua de Carnaval.
Seguim explicant i dibuixant com anirà la setmana, ara des del Baix Penedès. La Lourdes Meronyó, Domenys Ròdio, ens ho explica. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que dijous, de 5 a 7 de la tarda, hi haurà assessoraments acadèmics i laborals a la Casa de Cultura, al carrer de la Germanor, número 8. Pel que fa a dijous, també, hi haurà taller infantil de màscares venecianes. Serà a 5:45 de la tarda a la Biblioteca de Sant Jaume dels Domenys. El dissabte, a les 6, Carnestoltes de 15, espectacle infantil de la companyia 3:15 i xocolatada desfeta al final de l'acte per a tothom, a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume. I diumenge, el que tots estem esperant, el Carnaval de Sant Jaume dels Domenys. Serà a partir de les 12 del migdia. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que allà, i ja us ho donem per avançat, també diumenge a la tarda celebren la primera vegada el Carnaval. Continuem amb més cosetes. Pel que fa al dissabte, a la comprativa i dins el cicle Gaudí es projectarà la pel·lícula Romaria. Pel que fa al centre, doncs el dia 7, el dissabte, hi haurà l'obra de teatre El Tràmit. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que demà de 5 a 7 de la tarda al centre cívic hi haurà assessoraments acadèmics i laborals. Continuem a l'Arbós, on aquest dissabte, dia 7 de febrer, a les 10 del matí, a l'Auditori Municipal, a la Casa de Cultura, hi haurà taller de finances personals. Els diners són una eina, parlem-ne amb criteri, i és del nostre col·laborador de Parlem de Diners, que es va estrenar tot just la setmana passada. L'activitat és gratuïta i les places són limitades. Continuem ara a Santa Oliva, i és que aquest dimecres a les 4 de la tarda al Cau de l'Oliva hi haurà el taller Polsera Solidària pel Dia Mundial contra el Càncer. Organitza l'Ajuntament de Santa Oliva. Pel que fa al divendres, a 6:15, al Centre Cívic Les Pedreres, festa de carnaval i animació infantil. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que dissabte de 10 a 2 al Racó de la Gent Gran es pot donar sang. Marxem ara cap a Bonastre, ja que dissabte a les 7 a la Font de Santa Magdalena hi haurà la Rua de Carnaval del Poble amb música i fins a la Societat. A les 9 a la Societat hi haurà sopar de carnaval, concurs de disfresses, festa amb DJ Morsi i servei de barra. Marxem ara cap al Vendrell, on el divendres hi haurà Mercat Setmanal del Vendrell, com sempre, i dissabte Mercat Setmanal de Coma-ruga. Ara és el torn d'anar cap a Calafell, ja que encara continuen amb la Festa Major de la Candelera. Pel que fa avui a les 12, al Castell de la Santa Creu hi haurà missa al castell i benedicció de les candeles. Demà, de 10 a 2, al Centre Cívic Cinema Iris hi haurà el seminari per a la millora de la competitivitat de l'empresa, la química dels equips. Construeix equips innovadors i creatius. Els ponents són la Maria Batet i el Dani Jiménez. Continuem amb la Festa Major de la Candelera, perquè divendres a les 7 al Centre Cívic Cinema Iris hi haurà concert amb Pau Saura. El dissabte a les 11 a la Biblioteca Ventura Gassol, contes per anar doncs història d'un jardí. El dissabte d'11 a 12 hi haurà visita guiada al castell. El dissabte també a les 12 a la plaça Catalunya hi haurà la segona mostra del projecte Descobrir-nos, el projecte comunitari creatiu de la Comunalitat de Calafell i la Porta de Fusta. El dissabte de 4 a 8 de la tarda, torneig de màgic, presentació de Derfdrist. També el diumenge hi haurà visita guiada a la Ciutadella Ibèrica. Serà d'11 a 2 quarts d'una. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest dissabte hi haurà la Gala dels Reis de Carnaval. Hi haurà dues sessions, a les 6 i a les 8 de la tarda, a càrrec de la colla Regnant Lunàtics a l'Institut Ernest Lluch i Martín.
I acabem explicant com anirà la setmana a Vilafranca amb Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs la setmana comença amb activitat cultural destacada. Dir-vos que avui ens convoquen els mitjans de comunicació a 2:15 del migdia a l'Auditori de Vilafranca per donar-nos detalls i presentar els concerts del Festival Barnasants que es faran aquí a la nostra comarca. Ja des de fa uns anys hi ha presència del Barnasants al Penedès. I en concret, pel que fa a la temporada d'espectacles de Vilafranca, els concerts que s'emmarquen en aquest festival serà Mazzoni i Alosa. I en concret, Mazzoni, cal dir-ho, ens ho presenten avui i el tindrem aquest divendres. El concert de Mazzoni a l'Auditori de Vilafranca tindrà lloc aquest mateix divendres a Vilafranca del Penedès en el marc del Festival Barnasants. Ja el 22 de març hi haurà també un concert de l'Osa. També, amb activitat cultural destacada, remarcar que aquesta tarda ens explicaran també en detall com s'organitza la Festa del Carnaval a Vilafranca del Penedès el 2026. Hi ha una convocatòria per part de membres de la Comissió de Carnaval i l'Ajuntament de Vilafranca en roda de premsa, avui a les 5, on ens comentaran doncs aquesta celebració del Carnaval de Vilafranca, que tindrà lloc a partir del 12 de febrer i que, com és habitual, a Vilafranca acabarà el divendres després de Carnaval. També hem de parlar-vos d'altres actes que tenen a veure, com dèiem, amb activitat de caire cultural o també fins i tot pedagògic. Aquest dimecres, a l'Espai Cultural del Fòrum Verge Balaguer, ens explicaran des de l'Institut d'Estudis Penedesencs i també de la Fundació PINAE com s'organitza la segona edició dels Premis Penedès IEP 2025. En aquest cas, aquests premis als treballs de recerca de batxillerat dels instituts de la Vegueria Penedès. Aquests detalls ens els comentaran dimecres, com dèiem, amb una roda de premsa. I dijous hi ha una activitat de caire cultural remarcable, també, amb una artista vilafranquina que és reconeguda a nivell internacional, com és l'Eulàlia Valldossera, que a la sala Trinitaris dijous, a partir de 6:15 de la tarda i fins a les 7, farà un acte, en aquest cas de 2 hores, amb el títol de l'art substrat imprescindible de l'educació. Una conferència, una xerrada divulgativa per part d'Eulàlia Valldossera. I acabarem recordant també que la setmana finalitzarà amb diferents actes i conferències en el marc de les jornades Junteu-vos, que organitzen des de la Gralda, aquest any amb el títol de Tambors de Guerra. El primer acte, l'obertura, serà el Vinceum de Vilafranca aquest dijous a les 7 de la tarda amb la conferència inaugural Com fer front al nou ordre mundial dels autòcrates a càrrec del professor Antoni Segura. Hi haurà després, com dèiem, taules rodones, tant divendres com dissabte, i una darrera acció a la Gralda el dissabte a les 7 de la tarda, amb el lema Àgora, junteu-vos, acció col·lectiva contra l'imperialisme del segle XXI.
Gràcies, Josep Maria Soler, i bona setmana.
Igualment.
D'aquí uns segons seran 9:45 en punt. Arriba el flash, el primer flash dels 3 d'aquest matí, i ens trobem a 9:45 tocats amb els esports.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. convocat per demà ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, la tercera i última pròrroga del contracte de neteja de les dependències i equipaments municipals, una modificació del contracte de les escoles Bressol per contractar suport addicional per atendre alumnes amb necessitats educatives especials i l'aplicació de l'increment retributiu fixat per l'Estat per al personal de l'Ajuntament són els tres acords més destacats que preveu prendre la propera sessió de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, convocada per demà dimarts a 8:15 del vespre. Com és habitual, en una sessió ordinària, el ple finalitzarà amb l'apartat d'informacions de les regidories i el torn de precs i preguntes. El ple es podrà seguir en directe a través del servei de videoacta. El síndic de Greuges va atendre 6 visites i 12 trucades a Sant Sadurní. El desplaçament de la sindicatura de Greuges a Sant Sadurní d'Anoia el passat dijous va permetre atendre un total de 6 visites presencials i 12 trucades. Les persones ateses van presentar 6 queixes i 12 consultes sobre temes com subministraments, urbanisme, habitatge i serveis socials, dues de les quals estaven adreçades a l'Ajuntament local. Durant la resta de l'any, els ciutadans poden continuar presentant queixes i consultes al síndic, que vetlla pel bon funcionament de l'administració catalana i dels ens locals. Arribar al Carnaval a Sant Jaume dels Domenys. Sant Jaume dels Domenys celebrarà el Carnaval amb un conjunt d'activitats adreçades a tots els públics que combinaran propostes organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys amb iniciatives impulsades per les entitats del municipi. La programació municipal començarà aquest dijous amb el taller infantil de màscares venecianes que tindrà lloc a 6:15 de la tarda a la biblioteca, a la sala d'actes de la Casa de Cultura. El dissabte 7 de febrer, a 6:00 de la tarda, se celebrarà el Carnestoltes Infantil a la Societat de Sant Jaume amb un espectacle a càrrec de la companyia 3:15 i xocolatada per a tothom al final de l'acte. L'acte central del Carnaval al municipi tindrà lloc el diumenge amb la celebració de la Rua de Carnaval, una de les cites més importants de l'any a Sant Jaume dels Domenys, que atrau milers de persones, tant participants com visitants. La rua començarà a 12:00 del migdia al carrer del Mar, cantonada amb el carrer de la Concòrdia, i finalitzarà al carrer Nou, cantonada amb el carrer del Camí del Maiol. I la novena edició de Ritmes Solidaris se celebrarà aquest dissabte, un cop més per garantir l'alimentació infantil. Aquest dissabte, dia 7 de febrer, a 6:00 de la tarda, el Teatre Casal de Vilafranca acollirà la novena edició del Festival Ritmes Solidaris, una iniciativa que compta amb l'organització de la Creu Roja i el Casal i la implicació de les escoles de dansa CAS, Escola de Dansa Casal Assumpte Trens i Més Gimdans, que destina els seus beneficis a projectes d'alimentació infantil impulsats per la Creu Roja de l'Alt Penedès. En la passada edició es van aconseguir recaptar 2.290 euros amb els quals es van elaborar, segons els criteris dels serveis socials del Consell Comarcal, unes targetes d'alimentació infantil. Enguany l'entrada segueix sent per taquilla inversa i també hi haurà fila zero per a aportacions d'empreses i particulars.
Penedès en xarxa.
Els esports.
Obrim els esports d'aquest dilluns, el 1 de febrer, i ho fem parlant en primer lloc de l'hoquei patins i més concretament de la contundent victòria del Noia per 4-8 a la pista del Xum Maçanet. Per explicar aquest i la resta de partits dels nostres equips aquest cap de setmana, connectem amb el nostre company Miquel Cuenca.
El noi a Freixenet ha obtingut una treballadíssima victòria de la seva visita a la pista d'un Xum Massanet molt combatiu en el partit, que tancava la 16a jornada de l'Hockey Lliga aquest diumenge. El conjunt de Sant Sadurní ha hagut de sobreposar-se a un rival que li ha seguit la roda gairebé fins al final. El noi, això sí, obria el marcador ben aviat amb dianes dels joves Toni Salvador i Pau Andreu amb un gran llançament llunyà aquest últim, però els gironins han aixugat la diferència primer amb l'encert d'Hernández i poc abans del descans mitjançant preses en un contracop que el Noia ha patit quan jugava amb inferioritat. A la segona meitat semblava que el Noia prenia de nou una mica d'aire amb una falta directa ben resolta per Xavi Aragonès i després amb una acció de Murri de Gelmà que establia el 2-4, però el Xum no s'ha rendit. Preses primer i Oviedo poc després situaven de nou les taules en el marcador. En la jugada següent, Nájera seguia contribuint a la bogeria del partit, col·locant el 4-5 a favor del Noia, i gairebé d'immediat Xavi Aragonès feia un xut sensacional per tornar a situar dos gols de coixí i el 4-6 al marcador. El Xum, ja molt pressionat al cronòmetre, ha començat a deixar espais i el Noia va sentenciar amb un nou gol de Gelmà i un Xavi Aragonès estel·lar signant un pòquer de gols per consolidar el sisè lloc del campionat pels de Sant Sadurní. Carlos Cortijo, entrenador del Noia, valorava així la victòria a la pista del Xum.
Veníamos muy alerta porque el Xum es un buen equipo que ha mejorado mucho en el transcurso de la temporada y aquí ha sufrido equipos importantes como el Barça, como el Liceo y alguno más. Entonces veníamos con mucha alerta y sabíamos que teníamos que hacer un partido muy serio para poder llevarnos los puntos y bueno, creo que así ha sido. Sí, bueno, ya el partido estaba muy abierto y bastante roto. Ellos lógicamente tenían que exponerse mucho más en defensa y hemos encontrado los huecos. Tenemos jugadores de máximo nivel y bueno, desde aquí también quería agradecer la profesionalidad y el compromiso que hemos tenido, que ha tenido todos los jugadores. Después de el par de semanas estas un poco turbulentas, quería agradecer. Para nosotros, esto no son tres puntos, son más de tres puntos que nos da ahora tranquilidad para hacer una segunda vuelta, creo, con mucha ambición, con mucha ilusión y creo que podemos superar los números de la primera.
Com comentàvem, el Noia és ara mateix sisè classificat a l'Hockey Lliga, a 3 punts del cinquè, el Reus, i també a 3 punts del setè, el Voltregà, que aquest cap de setmana disputava el seu primer partit sense el sadurninenc Ferran López a la banqueta després de rescindir contracte la setmana passada. El pròxim partit del Noia, diumenge, 12:45 del migdia a l'Ateneu, davant el Cerdanyola, 11è classificat. I també a l'Hockey Lliga aquest cap de setmana el Calafell, que està de dolç, golejava 5-2 del que fins a l'inici de la jornada era el líder de la competició, l'Igualada. La crònica ens l'acosta des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo.
El Club Patí Calafell va signar una victòria molt aupa davant l'Igualada Rigat, líder de la competició, el qual va superar per un contundent 5-2 en un Joan Ortoll lliurat. L'equip de Guillem Cabestany va oferir una de les seves millors versions de la temporada en una trobada completa, intensa i eficaç que reforça la seva condició de projecte aspirant a tot. El Calafell va sortir en tromba i va deixar el partit pràcticament encarrilat en el primer quart d'hora. Carles Domènech, Jero García i Joan Pujalte van signar un inici demolidor per a situar el 3-0 en tot just 15 minuts, desbordant a un Igualada superat pel ritme i la contundència local. A 5 minuts per al descans, Pujalte va tornar a aparèixer per anotar el 4-0 i tancar una primera meitat brillant. La segona part va arrencar de la millor manera possible per als locals. Havien només que transcorregut 30 segons quan Folguera va ampliar l'avantatge amb el 5-0, un cop definitiu per un Igualada que ja no va trobar la manera de reaccionar. Barcillaner van maquillar el marcador en els compassos finals, però el líder mai va aconseguir discutir la superioritat d'un Calafell sòlid, intens i convençut. El triomf consolida el Calafell en la quarta posició i confirma que l'equip ha fet un pas endavant competitiu. En l'Ortoio, davant la seva gent, va deixar clar una cosa que no es conforma amb estar dalt, vol més. Escoltem ara les declaracions del Guillem Cabestany.
Un altre partidàs en quant a intensitat, a duresa, a tot. Partits que s'assemblen molt a finals per la intensitat dins la pista, fora la pista, i estem, la veritat, que molt contents de com hem jugat. Sempre hi ha coses a millorar, evidentment. La primera part penso que és molt, molt, molt completa. La segona, l'Igualada, és un superequip, està jugant molt bé, aconsegueix, evidentment, amb el resultat en contra, inclinar el partit cap a la seva banda a nivell de domini de joc i de possessió, insistint, sense tirar la tovallola en cap moment. I ens ha tocat patir, ens ha tocat defensar molts minuts de la segona part, més dels que voldríem, ens ha tocat treure aigua del barco, però l'equip ara està en un punt de creure en les coses que fa, en un punt de lluita excel·lent, i això fa que aquest tipus de partits, avui se'ns ha posat molt bé el resultat, però partits igualats acabin caient a favor nostre. Defensa espectacular, el Martí espectacular, i avui un punt més efectius de lo habitual, per tant, no podem estar més que molt contents. Estem en una dinàmica de resultats molt bona, que era complicada perquè eren contra rivals fortíssims. Tots miràvem cap a aquest punt del calendari que ens venien tots els equips que tenim per sobre a casa, que ens falta encara el Liceu d'aquí dues jornades, amb les ganes d'arribar bé per poder competir amb tots, i ho estem fent, ho estem aconseguint, i a més estem sumant victòries. Per tant, això és confiança, és motivació per continuar. Per ara, el següent, ara és Braga, evidentment, que és un repte, un altre cop dificilíssim, una final una altra vegada, i després Sant Just, Liceu, això no para, i si volem estar en aquestes posicions intentant estar colze a colze amb els millors equips, hem de continuar en aquesta línia, seguir creixent, seguir millorant, que els jugadors cada dia siguin una miqueta millors que el dia anterior, i l'equip també. I bé, en això estem, de moment molt contents, i intentarem donar-li continuïtat.
El pròxim partit que jugarà el Calafell serà dissabte vinent, quan jugarà a casa del Braga en la Europe Cup.
I la Lourdes també ens acosta a la crònica de la victòria per 3-1 del Vendrell davant l'Alcorcón, en aquest cas en la jornada 12 de l'Hockey Lliga Plata Sud.
El Vendrell comença la segona volta igual que va acabar la primera, és a dir, amb victòria. Els jugadors de Toni Porta es van imposar per 3-1 aquest dissabte al pavelló Quim Tomàs contra l'Alcorcón, i d'aquesta manera marxen a l'aturada amb 19 punts i retallen distància respecte als seus rivals directes. Lluís Ferrer amb un gol de traca i mocador, i Pau Llorenç obrien el camí del triomf al primer temps, mentre que la represa Aldo Velasco ampliava l'avantatge. Willy Cuenca donava emoció al tram final per als madrilenys, però el marcador ja no es mouria més per certificar la tercera victòria consecutiva a Rojinegra, la segona seguida com a local. Escoltem les declaracions del Toni Porta.
Seguim la dinàmica positiva. Potser no va ser el partit més lluït, però bueno, l'Alcorcón va venir a defensar-se molt. A la primera part quasi no els van poder enganxar a la contra, i a l'estàtic estaven molt ordenats i era molt difícil marcar. Al final van tenir la sort de fer dos gols, amb una genialitat del Lluís Ferrer i el segon del Pau Llorenç. Bueno, va marxar 2-0 a la mitja part. Això ens va donar tranquil·litat, i la segona vam continuar, vam seguir tenint moltes ocasions, però de cara a porteria bastant negats. Vam fallar inclús un penalti. Bueno, aquí va fer un partit molt seriós, en defensa sobretot, molt ordenat, sense brillar en excés, però l'important al final era que els tres punts es quedessin a casa, tercera victòria consecutiva. La llàstima és que ara hi ha un parón de dues setmanes, que és en el millor moment en què estem, però bueno. Content sobretot per la victòria, amb bon ambient a la grada, tot i l'hora que jugàvem, que era 4:45, i bé, a seguir. Esperem pròxima jornada a Camp de l'Espanyol continuar amb la bona dinàmica, tot i que serà molt complicat.
Ara la pròxima cita serà el dissabte 21 de febrer a les 8 de la tarda a la pista de l'Espanyol.
El Patí Vilafranca, que s'enfrontava a l'Espanyol, també es va endur la victòria. Ens fa la crònica des de Ràdio Vilafranca el company Eric Guijarro. Molt bon dia.
Bon dia. Doncs nova victòria del Patí Vilafranca, que segueix redreçant el seu rumb. I, de fet, amb aquesta victòria del cap de setmana, tanca la jornada en primera posició virtual de la Lliga. Després ho comentem. Primer anem amb aquesta victòria per 3-2 contra l'Espanyol, un partit molt intens contra un dels rivals més complicats de la categoria, en què el marcador s'obria al minut 20 amb la diana d'Arnau Gangonells, però abans del descans, a pocs segons, per la mitja part, Josu Servent empatava novament pels visitants. Només començar el segon temps, es tornava a avançar el Vilafranca amb el 2-1 de Roger Martí, però novament es repetia el guió, i els espanyolistes empataven al minut 34 de joc amb el 2-2 de Pol Galbas. I ja a la recta final, aparició estel·lar d'Aleix Ordóñez, un home en estat de gràcia de cara a porteria, fent el 3-2 definitiu a dos minuts per la conclusió. Un partit on, novament, va tornar a brillar sota pals Edu Jurado, que s'està confirmant com un dels valors segurs d'aquest equip, d'aquest patí Vilafranca. Anem a escoltar les paraules del tècnic Sito Expósito.
Sito Expósito, bé, Sito, una victòria, ara l'analitzarem, els tres punts i el que representa, però l'actitud del teu equip. Avui hem vist un equip, i ho dèiem amb el Josep Gomà, amb ambició, amb molta ambició.
Sí, mira, de fet, el comentari que hem fet quan hem entrat al vestidor és que si guanyem tots els partits de la segona volta pujarem directes. I la realitat és aquesta, amb la qual matemàticament depenem de nosaltres. Sabem que serà una cosa molt difícil, però és una manera d'esperonar els jugadors i començar per guanyar avui. Sabíem que tenim un rival molt, molt difícil, que lluita fins al final, com ho ha demostrat, però crec que avui el Vilafranca ha sigut això que dius tu, ha sigut ambiciós, ha sortit de pista amb moltes ganes de guanyar el partit, quan les coses se li han complicat, perquè hem passat moments complicats, alguns merescuts, alguns no merescuts, ja saps què et vull dir, però hem tingut moments complicats i l'equip s'ha mantingut sòlid i ha sigut, continuat buscant el gol i intentar ser superiors. Bé, un Vilafranca que s'ha de semblar molt el que volem viure d'aquí fins al final de temporada.
Vilafranca, que la segona part, per exemple, ha resistit amb una gran intervenció amb un Edu Jurado que ha estat espectacular, dos penals en contra, a la segona part l'ha aturat, era opció per l'Espanyol per avançar-se, la directa, novament, l'atura, opció per l'Espanyol per avançar-se, és a dir, contratemps, a més, algunes intervencions arbitrals dubtoses, a nosaltres, el senyor Calonge, no ens ha agradat gens, totes adversitats que al final s'ha superat, i això és quan l'adversitat és la superació més gran.
Et fa més forta, exactament, et fa més fort. Els arbitratges són com són, jo avui tampoc no marxo satisfet, però bé, era un partit molt difícil d'arbitrar, això també s'ha de dir a favor d'ells, i sabem que ho intenten fer el millor que poden, igual que ho fem nosaltres. Però sí, la veritat, a l'Edu el tenim en un estat de gràcia impressionant, ens està ajudant i ens està ajudant en moments importants, que és quan necessites un porter, i això surt, reforça l'equip, la defensa, veu que hi ha un porter darrere i que és capaç de superar aquestes situacions. Però bé, no oblidem que nosaltres també hem tingut la nostra directa, que hem tingut moltes jugades, el seu porter ha tret tres pilotes amb el casco, que no les ha anat a buscar amb el casc, sinó que li han tocat el casc, i l'Espanyol ens ha estat apartant fins al final, però bé, el Vilafranca, jo crec que hem vist un bon Vilafranca, ara t'ho deia fora de micròfon, a la primera part ens hem agradat molt, la segona, la lluita de l'Espanyol potser ho ha igualat una mica, però tot i així, en general, marxem molt satisfets del partit.
Tres punts que representen, ara per ara, esperant que faci el Palafrugell a la pista del Barça Atlètic, de moment, ara per ara, amb 23 punts, agafes un coixí de 8 punts amb l'Espanyol i li guanyes la Baraix, i a més es situes momentàniament, comença la segona volta, en zona d'ascens directe.
Sí, bé, circumstancial, ja ho sabem, però igual que tenim situacions que diguem que ens perjudiquen o no, que ens fan sentir petits, doncs ara en aquest moment doncs podem treure pit, veure que som on som i que hem de seguir treballant perquè això se continua igual.
La llàstima que ara es descansarem 3 setmanes.
Sí, és una llàstima perquè potser sí que ens agradaria competir la setmana següent, però també t'he de dir que havent guanyat, les 3 setmanes seran agradables.
Doncs deixa'm parlar del següent partit a Girona. Un Girona que ens va sorprendre aquí, que va fer un partit molt seriós, ens va guanyar 1-5 i en canvi aquest Girona el veiem amb 12 punts més la part baixa que la part alta.
Sí, vull pensar que aquell partit es va donar tot, el pitjor Vilafranca de la temporada i potser el millor Girona de la temporada. El resultat, si més no, crec que ha de ser degut a causa d'això. Ara ens toquen allà, és una pista molt complicada, molt gran, on ells allà són forts, però a última hora hi han perdut punts i ens hem de donar, intentar sumar allà també.
Ànims i a seguir així, Sito.
Moltes gràcies.
Doncs 3 punts pel Vilafranca, que ara repassarem la classificació, doncs es queda al capdavant, de forma virtual, tenint en compte que per sobre sí que trobem a l'Igualada B i al Barça Atlètic, dos equips filials que no poden pujar, per tant, si acabés avui la Lliga, el Vilafranca pujaria directe a l'Hockey Lliga. Déu-n'hi-do, aquest grup sud de la Plata ens deixa sorpreses cada setmana, com per exemple una nova punxada del Palafrugell, que va servir en Safata, aquesta primera posició virtual dels vilafranquins, que tot i perdre el duel directe contra els empordanesos, ja els han superat a la classificació. Resultats d'aquesta jornada, el grup sud. Alcobendas 2, Olot 3, Sporting Alcoi 1, Congrés 1, Vendrell 3, Alcorcón 1, Vilafranca 3, Espanyol 2, Igualada B 3, Girona 1 i Barça Atlètic 5, Palafrugell 4. A la classificació, com dèiem, trobem sobre el paper a Igualada B amb 30, Barça Atlètic amb 24, dos filials que els borrarien de l'equació. Per tant, el primer equip que s'emportaria el premi de l'ascens seria el Vilafranca, actualment tercer amb 23 punts sobre el paper, el que dèiem, però a la pràctica líder virtual. El Palafrugell a continuació amb 22, el Covendes amb 20, 19 punts pel Vendrell, amb 15 punts trobem a l'Espanyol, amb 14 a l'Olot, 14 també per la Sagrera, Girona amb 12, Sporting Alcoi amb 8 i a l'Alcorcón, que descendiria de categoria, últim amb 5 punts. Com dèiem, ja l'acció a la Lliga no tornarà fins al cap de setmana del 21 de febrer. Ara venen dues setmanes sense jornada, tant pel Vilafranca com pel Vendrell. La setmana que ve, de fet aquest cap de setmana, es disputa la Copa de la Princesa a Vilanova. La que ve no hi ha jornada i ja la Lliga no tornarà, com dèiem, fins al 21 de febrer. El Patí Vilafranca jugarà a la pista del Girona aquell dia, a les 8 del vespre. Per la seva banda, el Vendrell també a la mateixa hora a la pista de l'Espanyol.
Deixem l'hoquei patins i anem pel futbol. Com ha anat, com li ha anat el Degà Penedesenc al Vilafranca?
Doncs per segona setmana consecutiva, molt bé, bones notícies. L'equip tornava a guanyar, dues victòries seguides a casa, mateix resultat, 1-0 contra el Ciutat Cooperativa, un partit on no van destacar les ocasions de cara a les porteries, poca feina pels porters, de fet, però el Vilafranca va seguir picant pedra fins a les acaballes, a la recta final, minut 85, una bona acció individual de David Acedo, acabava en falta dins de l'àrea, assenyalada per l'àrbitre, penal, transformat pel mateix Acedo, el capità, que donava els 3 punts des dels 11 metres. Un partit que confirma la recuperació del Vilafranca, que es situa només 4 punts de la promoció d'ascens a Tercera Federació. Anem a escoltar la conversa dels nostres companys amb Ivan Moreno, l'entrenador de l'equip.
Segon triomf consecutiu a casa, un triomf, Ivan, importantíssim. No sé com l'has viscut, primer, sensacions.
L'he viscut com si hagués fet una marató. Estic ara mateix destrossat. Tindria unes ganes d'agafar-me al sofà que increïbles. Estic molt content. Molt content perquè és un partit que sabíem que seria molt competit, no? Molt de duelos, a veure qui els guanya, qui es fa amb la pilota, i sense haver tingut control del partit a nivell de joc, tampoc hem patit gaire a nivell d'ocasions que, no, l'Alejandro hagi hagut d'intervenir amb accions de mèrit, però nosaltres tampoc hem tingut gaires. La d'Acedo, que han tret sota pals, i poca cosa més. Bueno, en aquest partit és important no equivocar-se. I jo els deia al principi de partit, hem de ser conscients que podem guanyar qualsevol, i si baixem una mica la guàrdia es pot guanyar qualsevol. El que hem d'intentar és que si ells en fan mal, que sigui per mèrit d'ells, no per de mèrit nostre, no? I en aquest sentit molt, molt content, tant pels que han iniciat el partit, i aquí sí que vull posar en valor els que han entrat, que tal i com han entrat, doncs em deixa molt, molt, molt satisfet i molt tranquil per futures jornades.
Hem vist una primera meitat on l'equip ha tingut més ordre, més control, més possessió. És veritat que li ha costat generar, però que, com deies, tampoc ha rebut molt. A la segona meitat, ho comentaves, amb els canvis sí que l'equip ha pogut apropar-se més a àrea rival, i després marca les diferències, un Acedo que et provoca el penal i te'l transforma. Suposo que també és felicitat, no, el Happy?
Sí, mira que no estava fent un gran partit, no? Perquè amb aquest, nosaltres comptabilitzem les pilotes perdudes. Avui la primera part n'havíem perdut 26, la setmana passada 11. I en aquest sentit, bueno, en un aspecte que havíem de millorar la segona part, la Cedo ja sabem el que és capaç de no retreure alguna cosa. I havia estat valorant la possibilitat, no?, de canviar-lo amb ell i deixar el Pol al camp, però com que ells al seu mig del camp tampoc es feia treballar gaire el nostre, bueno, doncs deixar l'Acedo perquè et pugui treure alguna d'aquestes meravelles que té ell, però hem de ser exigents amb l'Acedo i amb tothom i saber que podem fer les coses bé, perquè, bueno, no ens podem l'autocomplacència és un perill dintre del futbol, i hem de saber que dimarts torna a entrenar una altra vegada bé, dijous tornem a entrenar, divendres tornem a entrenar, i el diumenge és la cirereta del pastís per tothom.
Com deies, no us podeu relaxar, han guanyat rivals molt semblants, Sant Feliuenc, Sabadell B, la lluita continua, encara queda un partit a casa. Suposo que aquestes dues victòries han de servir perquè el Municipal continuï venint, animar-vos i guanyar confiança a casa, no? I confies en la victòria també a Valls, aquí contra el Valls, suposo.
i confio. I confio veient l'actitud dels jugadors, veient com entrenen. I la seva manera d'entrenar s'ha de veure reflectit després amb els punts dels partits, no? En aquest sentit, bueno, portem dos partits, dos porteries a zero, una victòria 1-0, m'agradaria que fos una mica més, però es tracta de competir cada acció i el rival no t'ho posa fàcil. El rival també té coses molt interessants i la còpia més enllà de tot el soroll que fa la seva afició, que és molt bonic tenir aquí gent a l'afició, gent al camp que crida i anima el seu equip, és un equip que té cosetes interessants i us ho ha posat difícil. I és aquí on nosaltres hem de posar en valor la nostra manera de competir i sabent que el Valls fent un joc una mica diferent al que fa la Copa també ens ho posarà molt difícil. Adaptar-nos, no? Que és una manera de demostrar intel·ligència el que fa el rival i treure la nostra millor versió.
Ja acabo, hem vist en aquest mercat d'hivern dues sortides, Cañete, Marc Rodríguez, ha arribat Abde, no sé si estàs content amb aquest mercat, el podem donar per tancat, encara no, però bueno, amb Abde, una peça més ofensiva a la plantilla, què creus que us pot donar?
Bueno, és un jugador encarador. Al final necessites algú que quan portem la pilota cap a la línia de tres quarts d'ells hi hagi algú que pugui quedar un desequilibri, ja sigui a través de l'associació, que tenim jugadors, o a través de l'1x1, no? A través del dribbling, i ell ho té. Anem a veure si a partir d'aquí ell també podrà treure centrades, podrà posar pilotes als davanters que tenim ocupant l'àrea i si podem crear més situacions, més situacions de gol i més clares. No? Per això ha vingut ell, té moltes ganes, ha vingut amb ganes perquè ell havia estat molt a gust aquí i la seva adaptació ha estat més fàcil que per jugadors que venen de fora. Si vindrà algú més, bueno, també estem mirant una mica a veure com està el mercat, però bueno, si haguéssim de tancar així, ho tancaríem així i amb els que tenim, a muerte con ellos.
Gràcies i a gaudir de la victòria.
Molt bé, moltes gràcies. Bon diumenge.
Doncs les paraules del tècnic Ivan Moreno, content amb aquesta nova victòria de l'equip, que, com deien, tanca la jornada en 13a posició, quart per la cua, amb 20 punts, a només 4 del 6è lloc que marca el Prat i que és l'equip que obre les posicions de promoció d'ascens a Tercera Federació. Una lliga superigualada que es pot estrenyar encara més aquest diumenge amb el Vilafranca Valls a les 12 del migdia, novament al Municipal, un partit contra un Valls que té 5 punts més que els vilafranquins. No avancem en conteixements, però un bon resultat vilafranquí, com dèiem, encara igualaria més la classificació. Per tant, diumenge, tots pendents d'un nou compromís del Degà Penedesenc, al Municipal, on aquest cap de setmana, amb un ràpid apunt de la Primera Catalana, dic que l'Atlètic Vilafranca aconseguia la 6a victòria consecutiva i segueix al pom de dalt.
Moltes gràcies, Eric Guijarro, i bon dilluns.
Que vagi molt bé.